David De Gea, us en recordareu perquè fa 8 anys es va quedar a les portes de fitxar pel Madrid per un fax que va arribar tard, doncs ara està lliure, està sense equip després d'haver sortit del Manchester United aquest estiu, i és un dels noms que està sortint com a oportunitat pel Madrid per substituir el lesionat Thibaut Courtois. El Madrid ja no es parla ara d'Mbappé, es parla d'intentar cobrir la porteria per aquesta baixa d'última hora que preocupa i molt al Santiago Bernabéu.
Home, no cal dir que és un contratemps importantíssim pel Madrid, és un dels grans pilars de l'equip blanc, és Thibaut Courtois. La porteria, de fet, és el nom en majúscules. Al davant hi havia Benzema, al darrere hi havia Thibaut Courtois.
Ara cap dels dos.
Ai, ara no.
Bueno, davant, però tenemos a dos nuestros directores técnicos trabajando pues para...
Qui són els directors tècnics?
Pues básicamente yo.
Sí, perfecte.
Y José Ángel Sánchez.
Ah, está muy bien.
Y De Gea es un portero que desde pequeñito ya soñaba con jugar al Real Madrid.
Sí, pero no hi ha jugat mai encara. Vull dir que si tan sueño era, no...
Tenemos 15 días, 20, para mirar el Burofax. Sí. Y este año pues no puede llegar tarde.
No, home, aquest any no hi ha problema.
Connecten ja del fax perquè aquest cop no tinguin problemes.
Sí, además, creo que De Gea no... Había dejado, ¿no?, el Manchester United.
Sí, le acaba de dir a Florentino.
Sí, por eso.
Le acaba de dir, sí.
No
hauríem de pagar traspàs, és un avantatge en aquest cas.
Doncs pendents de possibles moviments a Madrid, sobretot amb aquest contratemps, insisteixo, important perquè Courtois és importantíssim per Ancelotti i en defensa pel Madrid, i en canvi el Barça encara un dia més, passen les hores, però estem igual, pendents de Dembélé.
Sí, diversos mitjans francesos asseguren que ja ha passat revisió mèdica amb el París Saint-Germain, per tant molt a prop que es tanqui ja el fitxatge, falta de saber quina quantitat ingressarà el Barça per aquest traspàs, com a mínim ho hem anat explicant aquests dies, seran 25 milions d'euros, uns 25 milions que el Barça necessita molt urgentment perquè falten només 3 dies pel debut de l'equip a la Lliga al camp del Getafe i encara té 8 jugadors pendents d'inscriure a la Lliga. Un d'ells, Gundogan, si no està inscrit aquest mateix cap de setmana, podria marxar lliure del Barça, cobrant, a més, tot el sou d'aquesta temporada. Per tant, corre molta pressa inscriure, sobretot, Ilkay Gundogan. I amb la venda de Kessié, que es va fer oficial finalment ahir, encara no està clar que n'hi hagi prou per inscriure el contracte del migcampista alemany. Per tant, faltaria o bé tancar aquest traspàs de Dembélé o també activar aquesta palanca amb la venda del 16% restant de Barça Studios, que també doncs està pendent el Barça de poder-la concretar.
Via Alemanya, al final, sabem res.
És el pla A, continua obert aquesta via, si no ens consta que hi ha un pla B, però de moment pocs detalls hi ha sobre aquesta operació del Barça per intentar ingressar els que serien uns 60 milions d'euros, aproximadament, amb els quals el Barça sí que podria inscriure només Gundogan, sinó tots els jugadors també d'inscriure.
Esperis vostè, perquè estava acabant de parlar l'Oriol, vull dir, Josep,
no
si et pots esperar un moment.
No puede ser. Vas allà. Aquí també música fora, aquí també.
¿Qué pasa ahora? A ver, ¿así no qué?
No, estoy escuchando. Por culpa de Laporta, 14 equipos no van a poder inscribir sus jugadores en la Liga Española.
Pero...
Y te digo una cosa.
No, le digo también yo una. No. Et dic que cada equip tindrà la seva part de responsabilitat, en tot cas, ¿no? Vull dir que no crec que sigui tot culpa de Laporta.
Rocamora, no te equivoques. Por culpa del presidente del Barça, hoy habrá familias que no podrán dormir tranquilas, porque no sabrán si los jugadores de sus equipos estaran inscritos en la Liga.
Però no diguis bestieses, vull dir, la gent també té la seva vida, no crec que estigui pendent de si pot inscriure o no pot inscriure, vull dir, tampoc exagerem ni dramatitzem, tampoc, vull dir que...
Por culpa del presidente del Barça, nos vamos a quedar sin inscritos y sin Liga. Por culpa de Laporta, no podemos afirmar que hoy el mundo sea un lugar peor.
No té cap mena de sentit res del que estàs dient, per tant, deixem-ho aquí i
és veritat, és veritat que a banda del Barça hi ha molts equips que tenen aquesta problemàtica amb els jugadors inscrits. De fet,
no li donis amb ell.
No, però és veritat que tenim la dada. Ara mateix s'han fet 116 fitxatges en tot l'estiu a la Lliga Espanyola, dels quals només n'hi ha 71 inscrits. Per tant, hi ha una cinquantena de jugadors fitxats entre tots els equips que estan esperant a veure si podran jugar o no aquest cop de setmana. Són moltíssims.
Encuesta de Twitter.
A ver, no tornem amb la
enquesta. ¿Tendría Oriol Jové que coger las riendas del Barça?
Ja et dic ara que...
Però quines bestieses,
sí, Josep. Twitter no. Vinga, vamos, pinchamos, vinga.
No, no pinchamos nada. El que fem és acabamos, ja. Vull dir, Josep, deixa-ho aquí. Per tant, pendents de poder inscriure, a veure si ajuda aquesta palanca via Alemanya o via on sigui.
Guten Morgen, Montjuïc! Las uns gehen, carrer Manter Stegen.
Ah, bona tarda, Aleix.
Bona tarda. Suben Strohen Bachen.
Això no és alemany, ja ho saps.
Però sona com si fos sí, alemany. Sí, Roca mora, sí. Com la frase elàstics blaus fan fàstics i es taquen i es mullen.
Però què estàs dient?
Si hem activat la palanca alemanya, Roca mora,
no
la palancauer.
No s'ha confirmat, Aleix. Encara no ho explicava l'Oriol, però sí, tornica que el Barça intentarà rebre una injecció econòmica per aquesta via, per la via alemanya. Però vaja, quan ho confirmem ja ho explicarem.
Hem d'estar agraïts, Roca mora. És per això que avui, a Montjuïc, comencem amb l'Oktoberfest. Danke bitte, que corri la cervesa. Som-hi Ter Stegen, som-hi Gundogan. San Hilari, San Hilari, fill de Putin, ah, qui no se l'acabe.
Vés-te tranquil·litzant una mica.
Vendem-hi, jove.
Tranquil·litza't.
Que no pari la festa, gent.
Doncs fins aquí amb...
A partir d'avui, a les fonts de Montjuïc, ja no hi sortirà aigua. I sortirà cervesa. Som-hi, cervesa.
Va, Aleix, gràcies.
Danke, Roca mora.
Ara, tampoc no crec que ho arregli tot, eh? La palanca alemanya ajudarà, però no crec que ho arregli tot.
D'això també em pot dependre que cobri a final de mes.
Doncs que Roca sigui, mora. Sigui benvinguda, no crec que arribi aquest extrem, però vaja.
Som-hi, palancauer.
Som-hi. Demà comença la Lliga, no?
Demà comença la Lliga amb dos partits, l'Almeria Rayo i el Sevilla-València, a 8:15 el primer, a 10:00 el segon.
Els catalans, quan els toca, el Barça juga diumenge i el
diumenge
Girona...
8:45, el Girona és el primer que debuta dissabte a 5:00 al camp de la Real Societat.
Doncs pendents del Girona, que serà el primer a debutar o el primer català a debutar. Ahir sentíem justament declaracions del nou reforç d'aquest davanter que ha fitxat el Girona, i avui de fet ja ha debutat a la sala premsa Mitchell, no?
Sí, efectivament, l'entrenador que ha estat ambiciós en el seu discurs diu que l'equip s'ha proposat millorar la desena posició que va aconseguir la temporada passada.
La palabra d'aquest any és mentalitat, perquè els jugadors que han vingut són d'un club que vol fer altre pas endavant, i jo també.
Doncs primer
pues
hola, Mitchell.
Comencem, sí. El sábado, no, com és?
Dissabte.
Comencem dissabte una nova temporada.
Sí, ho hem dit ja, Mitchell.
Com és el camp?
Real Arena.
Real Arena. I aquest nou projecte con confiança de...
No has millorat gaire el català, o sí? També t'he de dir una cosa, t'agraïm moltíssim. Clar. Que t'adrecis en català a nosaltres. Sí. A més, des del principi vas decidir-ho i no has baixat del burro, eh? Vull dir que tu t'has
A mi m'agrada on vaig aprendre una mica de cultura. Sí. De la zona.
Deixem-ho aquí, d'acord, Mitchell? Gràcies, sort dissabte, que vagi molt bé, i ja aniràs explicant com van les coses.
Gràcies
a tu.
Vosaltres.
A vosaltres. Oriol, i gràcies a tu també.
Dels darts, no diu res dels darts, de la competició de darts.
De quina concretament? Perquè, clar,
del pinky, rinky, chinky, que juguen a Suïssa. Puig,
va, saps perfectament que no és ningú.
Pinky, el pinky, rinky,
chinky. Pinky, rinky contra els chinky. No els coneixeu, aquests?
Això són els Teletubbies, no?
Estava pensant exactament el mateix.
Tampoc cal ridiculitzar tant els darts. Ja sé que a vegades és una competició infravalorada, però el Pinky Rinky és un equip conegudíssim a nivell global en aquesta
Puig, gràcies per tot.
Que vagi bé, fent F5, aviam si han inscrit ja un Dogan.
Oriol, això sí, qualsevol novetat, ara que són dies d'estar pendent del rellotge, de veure si inscrivim, de si no, de veure si hi ha jugadors suficients per anar a Getafe o no, doncs ja ens diràs alguna cosa.
Perfecte, anirem fent F5.
10 minuts passen de les 5, és temps d'actualitzar-nos. I ho farem amb el Jordi Casals i el Xavi Comelles. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, ara, Xavi.
Bona tarda.
Els bombers donen per controlat el primer incendi de Tivissa a la Ribera d'Ebre.
Sí, ho acaben d'informar els mateixos bombers. De totes maneres, segueix cremant un segon foc que ha començat a la zona de la Toa, un lloc de bosc amb algunes cases disseminades a un quilòmetre i mig d'aquest primer foc que s'ha declarat al migdia al coll de Llumaneres i que els bombers, com dèiem, ja han donat per controlat. En el segon incendi, els bombers hi treballen amb 22 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris que han començat a fer descàrregues d'aigua al flanc dret. A l'espera del que determinin els agents rurals, les primeres hipòtesis sobre la causa dels focs apunten als llamps que van caure a la zona durant ahir a la nit. Consternació a l'Equador per l'assassinat del candidat a la presidència del país, Fernando Villavicencio. El país viu moments d'incertesa només 10 dies perquè se celebrin les eleccions. N'ha parlat al Versió Estiu el periodista de Radio Quito, Juan Carlos Vanegas.
Porque ya había sondeos de lo que podría acontecer el 20 de agosto. Entonces, lo que nos preguntamos hoy por hoy acá los ecuatorianos en el ámbito político, ¿puede cambiar esto la tendencia, el sentir del ciudadano? ¿Habrá que esperar algún aporte técnico, es decir, de encuestas para ver qué siente el ciudadano?
L'atac s'ha produït a només 10 dies de les eleccions. L'actual president del país, Guillermo Lasso, per això, ha decretat un estat d'excepció que s'allargarà durant 60 dies, però ha assegurat que es mantenen les eleccions tal com estava previst. Això sí, s'incrementaran les mesures de seguretat amb militars desplegats arreu del país. I en les darreres hores, els bombers han hagut de treballar en dos blocs d'habitatges a Barcelona. Al Poble Nou s'ha esfondrat l'escala interior d'un edifici. Es tracta d'una escala que estava en reformes, que ha caigut sense deixar ferits. Els bombers s'hi han desplaçat per desallotjar-lo i buscar les causes de l'esfondrament. I a Sant Adrià del Besòs, dues dones han resultat ferides en un incendi que els bombers han aconseguit controlar. Una de les dones ha rebut l'alta immediatament i l'altra l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Trias i Pujol. I la policia espanyola ha detingut 11 persones per formar part d'una organització criminal que presumptament traficava amb fàrmacs que afavoreixen el creixement i el desig sexual. Els productes es venien per internet i també a botigues eròtiques de Tarragona, Reus i el Vendrell. La detenció forma part d'una operació que la policia va iniciar fa més d'un any i van realitzar més d'11 registres a Tarragona, Sevilla i València, entre d'altres. En total s'han trobat 65.000 pastilles de fàrmacs que afavoreixen el creixement i 25 quilos més de medicaments per augmentar el desig sexual. També van interceptar 80.000 euros i material informàtic. I ara els esports, amb Xavi Comelles.
A 3 dies perquè el Barça debuti a la Lliga contra el Getafe, el club blaugrana continua pendent d'inscriure els nous fitxatges i els jugadors renovats. De totes maneres, el Barça podria tancar les properes hores l'acord amb el fons alemany, que passaria a ser soci de Barça Studios, una operació que rondaria els 60 milions d'euros i que permetria al club inscriure tots els futbolistes i fins i tot poder fer altres fitxatges. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, s'ha trencat el lligament anterior del genoll esquerre a l'entrenament d'aquest matí previ al debut a la Lliga contra l'Atlètic de Bilbao. Segons ha comunicat el conjunt blanc, Courtois passarà pel quiròfan els propers dies. Més coses, principi d'acord pel traspàs de Sergi Darder al Mallorca per 8 milions d'euros, més 2 en variables, segons avança el diari Última Hora Mallorca. A les pròximes hores es podria confirmar l'operació de sortida del capità de l'Espanyol al Mallorca. I un moviment més, el club blanc i blau ha fet oficial el traspàs de Simo Kedari al Al Arabi de la Lliga Qatariana.
I el temps, calor desbocada a les comarques de Lleida, prelitoral de Tarragona, interior de les Terres de l'Ebre i punts de la Catalunya central, on s'estan superant els 40 graus en molts casos. La dada més extrema fins ara han estat els 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tarda molt càlida en aquestes zones i de ple estiu també la resta del país, tot i que sense temperatures tan altes. Molta xafogor a la costa i la propera nit serà tropical i de mal dormir a moltes comarques. Fins i tot no es descarta alguna mínima tòrrida per sobre dels 25 graus en alguns trams de la costa.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC 1. Aquest diumenge l'estrena del Barça a la Lliga a RAC 1. A 2:15 des del Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Fot-li Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Molt pendents des de les 7 de l'Albacete Espanyol de segona amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1:15 de la matinada. Aquest diumenge Barça i Espanyol s'estrenen a la Lliga i a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som 1. Estiu.
Cada cop que et miro, ja penso que t'estimo. I cada cop que em mira, ja sento que m'estimo.
Estiu a RAC 1.
Passen 2 minuts d'un 6:15 de la tarda, és temps de cinema, ja sona la banda sonora de Silverado, per tant tenim a l'estudi de RAC1 en Pep Prieto. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Pep.
Un parell de coses pendents tinc amb tu.
Sí.
Tenim.
Només.
Catalunya.
Només.
Té pendent amb tu un parell de coses pendents. La primera és que no em vam preguntar dimarts, perquè vam decidir deixar-ho pel dia del cinema. Què? L'experiència de Megalodon 2.
Doncs mira, em va agradar més que la primera.
Més que la primera?
Sí, home, més que la primera.
Això vol dir torre assegurada un any més fins que no tornin a fer la tercera.
Jo estic esperant que aprovin la tercera part per començar ja aquesta temporada.
La campanya, la campanyeta.
Anar pel sac fins al 2026. Llavors, no, és millor que la primera perquè aquesta és més propera a Sharknado que a Megalodon.
I això fa que sigui millor,
clar. Que sí. Jo que vaig al cine a veure una pel·lícula que es diu Megalodon 2, La fossa, no espero veure el Séptimo Sello. És a dir, jo espero veure...
Aquí tens raó.
Monstres aquí tens, raó, i sí. Jason Statham lluitant contra els monstres, sí, i això és veritat que no passa tota la pel·lícula, desafortunadament. Hi ha una part que és més classicota o més supidota, però quan entra en matèria és molt divertida.
Quan dura aquesta pel·lícula?
Hora 45.
Va bé, va bé, això ens agrada.
Sí, dura la meitat que Oppenheimer.
Això va bé.
Sí, sí, i passen més coses, clar.
Que Oppenheimer?
Sí.
Home.
Ui, a Oppenheimer li passen moltes coses.
Jo a Oppenheimer no vaig saber trobar el pop gegant, però bé, potser... No sé, potser vaig tenir algun moment...
O potser era d'hora. Potser era d'hora i no vas anar...
Com seria el so del Megalodon?
No, de veritat que ja n'hi ha prou, senyor Trias. De veritat que ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou perquè no podem estar aquí fent l'idea.
Jo diria que no fa so Megalodon, a més.
No, millor perquè no és qüestió. Per tant, millor la segona que la primera.
Per mi sí. Per mi sí.
Perfecte, ja està.
Sí, sí.
Segona qüestió. Hi ha una estrena a plataformes de la qual o ens has volgut amagar... o tu vols guardar per tu?
No, millor de tot és que és una pel·lícula que m'encanta.
I a mi, i me la vaig trobar dissabte, em sembla que era, donant voltes per plataformes.
Per, no, per quina plataforma estaves?
Vaig aparèixer a Disney Plus.
Ara, és que volia sentir el Plus.
Disney Plus. I em vaig trobar una joia de la corona allà que no m'havies dit que existia.
Que existia a la plataforma.
A la plataforma,
aquesta
no, clar.
Es refereix, el Xavi refereix, diguem a l'audiència,
explico,
a Guardians de la Galàxia, volum 3.
De les poquetes que suporto de l'univers Marvel, sí. I tu i me la treus de la boca.
No és que la tregui, és que com que es va estrenar al cinema el 4 de maig, llavors, quan arriben a plataforma aquestes pel·lícules, a vegades no hi penso destacar-ho, perquè si la gent no l'ha vist, al lloc que no li pertoca, que és el cine, sí, doncs allà vosaltres amb el vostre drama.
Que no falti el palet per la gent. Eh?
Exacte. Exacte. Llavors, no, però a veure, fora conya. Sí que és veritat que Disney Plus, amb això és com molt eficient, les seves estrenes arriben al cap d'un temps relativament curt, matant una mica el format físic, tot s'ha de dir. De fet, s'ha trobat abans a Disney Plus que no es pot comprar la pel·lícula, que surt dilluns que ve. Ho sé perquè la tinc reservada.
Hem canviat tempos aquí, és veritat.
I és veritat el que dius, és una pel·lícula que ja es pot trobar a la plataforma, que és esplèndida, per mi és la millor de les tres, directament t'ho diré. Hi ha discrepàncies amb això, ja sé que no tothom pensa igual, però a mi em sembla una pel·lícula magnífica, em va fer plorar, em va fer riure, i va fer lamentar que la saga no continuï, perquè efectivament era l'última, i ja ho havien dit. Entre altres coses, perquè el seu director, James Gunn, és l'actual director de la divisió cinematogràfica de DC Comics, que és la competència.
Ah, correcte.
Per tant, ja com que no, diguéssim.
Dit això, he fet aquests dos apunts, ara sí, si vols, anem a les estrenes de cinema.
Exactament.
A partir de demà. Hi haurà pel·lícules com aquesta. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die.
Who do you think the best driver? Sempre hi ha aquest tum. Us heu fixat? Tum. I algú que parla molt fort.
Una mica d'atenció, sempre va bé.
Això és Gran Turismo. Gran Turismo, pel·lícula que curiosament ha sigut notícia no fa gaire, perquè arriba abans aquí que no pas allà. Perquè la vaga de guionistes i d'actors ha fet que a cap dels membres del seu repartiment hagi volgut participar a la promoció de la pel·lícula. Llavors, la seva companyia va decidir demorar l'estrena americana per poder fer una premiere com Déu mana, i en canvi aquí sí que s'ha mantingut el calendari. Per tant, sou els primers de veure Gran Turismo si hi aneu.
Quina sort.
No
comencem, tinc unes ganes de veure aquesta pel·lícula.
No comencem amb els prejudicis,
aquest
Ana Pris.
Aquest cap de setmana no ja sé què faré.
Doncs mira, aquesta pel·lícula té interès, i t'explicaré els motius.
A veure.
Primera, perquè constata que el videojoc està vivint un gran moment de forma com a font d'inspiració del cinema. De fet, dos dels grans productes d'aquest any, com a mínim des del punt de vista comercial, perquè la pel·lícula més taquillera de l'any abans que Barbie destronés tots els rècords d'aquest 2023 era Super Mario Bros, que és una pel·lícula que adapta efectivament no és el biòpic d'un lampista real. No sé si estic fent un spoiler, però aquell senyor no existeix, salta sobre de bolets.
No és un spoiler.
No. És a dir, jo he vist Super Mario en alguns moments, és igual, no entrem aquí. Llavors, la qüestió és que Super Mario Bros ho ha patat molt fort, va traspassar aquella barrera dels 1.000 milions a una velocitat sorprenent per ser l'any que és, on es parla de la crisi de la indústria, i l'altre és The Last of Us, que és aquesta sèrie d'HBO Max. Sí. Que també va disparar audiències, malgrat ser una sèrie que en principi pel tipus de plataforma, pel tipus de contingut, no tenia per què fer aquests números, ja els va fer. Són dos productes molt diferents entre ells, que venen del món del videojoc, que ja tocava que es reconegués com a font d'inspiració legítima, tenint en compte, a més, que no va bastant més que determinades sèries i pel·lícules. Llavors, aquesta indústria està en plena forma, i Gran Turismo és una demostració, és un videojoc que no té narració pròpiament dita si jugues al joc, és un simulacre de conducció.
Sí, exacte.
És a dir, es agafa un cotxe, i els que no tenim carnet com jo, ens sentim especialment especials, valgui la redundància, perquè estic conduint, de veritat.
Et sents útil,
no? Em sento útil.
Mira.
També és veritat que sóc d'aquests idiotes que agafa el Gran Turismo per estavellar-me i no té cap mena de gràcia.
I aquí és on veus que no hauries de tenir mai de la vida un carnet a conduir.
Llavors,
també està bé demostrar-t'ho tu mateix.
Per què us deia que t'interessa aquesta pel·lícula? Per tres motius. Un, el seu director, Neil Blomkamp, és el director de District 9, que és una de les grans pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys. És veritat que després no està mai alçada d'aquesta, però d'entrada ja és un senyor que no se li suposa haver dirigit una pel·lícula com aquesta. Segon punt a favor, que té un repartiment com a mínim curiós. Té al capdavant a David Harbour, que és el xèrif de Stranger Things,
sí.
A Orlando Bloom, que és aquell senyor que es carregava a Troia tot suet, i trobem un Jerry Halliwell, l'ex-Spice Girl.
Ah, sí, eh?
Sí, senyor. Cosa que m'ha fet molta gràcia de retrobar-m'hi en una pel·lícula. Sabeu que ella ja va iniciar una carrera com a actriu tímida, però va començar, i aquí té un paper destacat. Però el més important d'aquesta pel·lícula és que no és una adaptació a l'ús d'un videojoc, sinó l'adaptació d'un cas real que envolta el videojoc. M'explico. Gran Turismo va muntar una competició virtual promoguda per Nissan perquè els gamers, diguéssim, poguessin mesurar la seva habilitat amb el joc. Què va passar? Que un d'aquests nanos va brillar tant en la conducció simulada que se li va oferir la possibilitat de pilotar cotxes reals i participar professionalment en competicions de cotxes. I aquesta és la història que explica Gran Turismo.
És, o sigui, dir, està basada en fets reals, exactament, amb el cas d'aquest xicó.
Exactament.
Ai, mira, doncs ara
ja t'he dit. Ah, que us ha agradat més ja això.
Sí.
Llavors, millora el producte.
Una altra cosa que s'ha destacat molt aquests dies, que s'ha fet la promoció europea de la pel·lícula, és que no hi ha efectes visuals digitals en aquesta pel·lícula. Són curses de debò. O sigui, cotxes que estavellen, que corren de debò. O sigui, com a Days of Thunder, com a Ford versus Ferrari, com tot aquesta.
Això també t'agrada, no, Pris?
Que sigui de debò.
Que s'assembli el màxim a un documental, no?
Sí, a mi m'agrada.
Vinga,
sí,
en comptes de veure Dos Orques en Alaska...
Dos Orques en Alaska, com a exemple de pel·lícula clàssica.
Documental, no?
Sí,
sí. Doncs
sí, és de l'Agnès Barda, jo l'he vist, aquest. Boníssim.
Com està l'orca?
Calli ja, de veritat, i li agraeixo. I li agraeixo.
Estudiar l'orca.
Perfecte, vagi. Doncs primera proposta, o primera estrena, que és Gran Turismo, demà ja a les sales de cinema, com també hi haurà aquesta.
You busy tonight? You want to turn, eh?
My mom leaves at 9.
So you're at 10.
Compte amb aquesta pel·lícula, compte, perquè això serà la típica pel·lícula que si no la veus ara al cine te'n penediràs perquè se'n parlarà molt. Això és Háblame.
Perdona, he vist el tràiler i no sé què pensar.
Ja que t'ho dic jo, que has de pensar que sortiràs acollonida si la vas a veure.
No.
És terror, és terror. Sí. Però, compte, no és un terror normal.
Jo ara desconnecto dos minutets i segueix tu.
La crítica internacional està dient que és la gran pel·lícula de terror d'aquest any, cosa que em crec, perquè primera que ve de la productora A24, després que ve d'Austràlia. Estic obsessionat amb Austràlia.
Anava a dir-te exactament això.
Sí.
Vols anar-hi?
M'agradaria, però no tinc els euros.
Vols que fem un Mercami? Vols que proposem alguna cosa, alguna acció?
Sí, també hi ha una manera de viatjar, i ara ja lligo una pel·lícula, has vist que hàbil, que és el viatge que proposa aquesta pel·lícula. Aquesta és la història d'una noia adolescent que perd la seva mare i troba una mà embalsamada que li permet contactar amb els morts.
Atenció, llavors, el fet, una mà embalsamada.
I el viatge el pot ser per Ouija aquí. És a dir, llavors és la història de com ella intenta contactar amb la mare i a partir d'aquí obre la caixa dels trons perquè acaba provocant una entrada d'espectres al nostre món.
Que vinguin més gent del que esperava, no?
Ho estic intentant amb una encada granota embalsamada.
Tu has de començar a saber que hi ha jocs que no hauries de tocar, eh?
És una cama de granota.
Sí.
Embalsamat jo.
Ah, mira. I t'ha portat a algun lloc?
He après a fer-ho. Amb 2 hores ja estava embalsamant.
Clar, perquè també és petita, no?
Va, ara de cop i volta em fa menys por la pel·lícula, mira.
Pep, dues coses. Es nota que és australiana. Primer, perquè volia doblar el tràiler, però primer de tot l'has tallat i no he pogut escoltar el que deien. Però en segon lloc, aquest accent australià no s'entén per enlloc i no he pogut traduir-ho, doblar-ho.
Home,
què has de dir d'això ara?
M'haguessis deixat 10 segons més.
Vols tornar-lo a escoltar?
No, tirem amb el següent.
Vols posar veu a la Ouija?
No sé què diu la Ouija.
No, però... és igual. Explica'ns millor de què va la pel·lícula.
No, la pel·lícula va d'això, va d'aquesta noia que entra... Que de cop
una mà embalsamada.
De cop comença a dubtar de si el que veu és real o no, perquè doncs, arran d'aquest intent de contactar amb la seva mare, la seva realitat s'altera d'una manera inesperada. Llavors, aquesta pel·lícula, tota la crítica internacional està dient que és una pel·lícula de terror que ho porta a un altre nivell, està dient que és aquelles pel·lícules, com va passar en Midfalls fa unes quantes temporades, que una pel·lícula que va arribar sense fer gaire soroll, i va acabar sent ara considerada una de les grans pel·lícules del gènere dels darrers anys. Per tant, aprofiteu que està al cinema, perquè jo crec que aquestes pel·lícules, sempre que hi vas al cinema, l'experiència és doblement aterridora.
Atmosferes opressives, grises, pertorbadores.
No és el moment, Pedro Piqueras, gràcies. Anem a la tercera proposta, tercera estrena.
¿Cómo puedes dormir con tantas luces?
¿Cómo puedes dormir con tantas luces?
Vale, búsqueda de monstruos.
D'acord, búsqueda de monstruos.
Recerca.
Ja ho sé. Vols callar, Pris?
¿Cómo puedes dormir con esta calor?
Dormir amb aquesta calor.
S'està fent tan llarg que s'està fent.
També dobles els efectes sonors, eh?
Clar, sóc doblador d'ambients, també.
Ah, ja et dic.
Coi, no diuen res?
No és el millor tràiler, potser, per doblar, eh? Com et deies...
Jimmy, Sally, Jason,
et diria que em recorda, però...
Jason,
és igual,
Richard...
És igual, ja, no et direm de cap manera.
Stephen, també.
Va, això és El hombre del saco, és això.
Sí, aporta l'espoiler al títol, Mira. No, això és una pel·lícula espanyola que, a veure, jo ara us revelaré una cosa. Jo sóc mega fan d'aquest mite de l'home del sac.
Ah, sí?
Sí, m'agrada moltíssim. És a dir, si us hi fixeu, m'agrada per què? Perquè cada cultura té el seu home del sac, si us hi fixeu. Hi ha diferents formulacions, diferents orígens, diferents llegendes. Què passa? Mm-hmm. Que, a veure, l'home del sac està a l'origen dels grans psicòpates del cinema de les últimes dècades, des de Jason Voorhees fins a Michael Myers, fins al Freddy Krueger, tot això són variants de l'home del sac. Llavors, què passa? Que el que s'ha posat de moda els últims anys és anar als fonaments dels mites del terror, passa amb tots. I aquest ve d'un director, que és l'Àngel Gómez Hernández, que aquest senyor va dirigir Voces fa uns anys, us en recordeu, sí, de Voces, que vam parlar amb William Fabra en aquest estudi, i és una... i és bé, Voces era una pel·lícula molt apreciable perquè es notava que hi havia un director darrere que coneixia el gènere i tenia certa devoció al gènere. I Hombre del Saco, doncs, la seva nova aposta, és la història de tres nanos que se'n van a viure amb la seva mare a una comunitat rural on hi ha hagut una successió de desaparicions de nenes i nens, i a partir d'aquí, quan rasquen, se n'adonen que s'atribueix tot això a l'home del sac, que acaba resultant que existeix i que té un origen sobrenatural. Llavors, és una pel·lícula que us deia al principi, una estrenat màxima. Aneu a veure una pel·lícula sobre l'home del sac, a passar por, també a abocar aquest cinema més dels 80, si veieu la imatge dels tres germans amb la bicicleta buscant, no?, anant a una casa com encantada. Mm-hmm. Llavors, vaja, jo crec que el cineasta aquí un cop més ha volgut com fer un homenatge a la seva pròpia cinefília, i és una pel·lícula que jo crec que, tenint en compte com està el gènere ara, jo crec que pot funcionar bé. També et diré, llàstima que hi hagi dues propostes del mateix gènere, per més diferents que siguin, que ho són, al mateix cap de setmana, que sempre passa això, no?, i és una llàstima.
Dues de terror. No,
dues de terror.
Dues, eh?
Sí.
Més estrenes, no?
Més una estrenes. Més.
De fet, en queden dues, aquesta és la primera.
Allez, avancez. Très chouard. On me propose un licenciement abusif. Les audiences débutent lundi.
Això és una comèdia francesa, ergo, tercera estrena de terror de la setmana. No, és clar, és que...
Tens una fixació, eh?
És que, clar, que cada setmana, perdoneu, però ja n'hi ha prou. És a dir, prou.
Deixem
de comprar el mercat. Deixem... No,
t'equivoques aquí, eh? T'equivoques. Ens agraden les comèdies franceses.
A vostè li agrada, és veritat.
Sí,
a vostè. I com vostè hi ha un públic que, si no n'hi hauria tantes.
I també us agrada aquella de Dios mío, pero qué hemos hecho? També us agrada.
A mi, la primera em va agradar, t'he de dir. Després ja vaig veure que potser estàvem estirant un xicle.
L'has parat a pensar en l'ideologia d'aquesta pel·lícula?
No, sí, però em va agradar, que vols que et digui? Em va agradar, la pel·lícula em va agradar a mi, perquè és una comèdia, vull dir que no, jo quan arribo al cinema no em plantejo grans debats interns, eh? Jo vaig allà, i si la pel·lícula m'agrada...
Vets freudià, no arribes allà.
Hi ha quatre codis que estan bé, vinga, bona nit.
No, ben fet.
Què
doncs
passa?
Aquesta és per després... tu. Aquesta és per tu.
No, però t'insisteixo, després es va estirar allò. Igual que sí que estic d'acord amb tu, que potser estem estirant una mica massa la comèdia francesa, però funciona perquè si no hi hauria estrenes,
no.
Entenc.
A més, aquesta es diu Vacaciones sin mamá.
Imagina't.
Ja d'entrada el títol ja és molt del segle XIX.
Vigilem.
Vacaciones sin mamá. De què va aquesta pel·lícula? D'un senyor casat i amb quatre fills que, com que la mare no pot anar de vacances, s'ha d'emportar ell sol els nens.
Pobre.
A un resort de luxe.
Això és dur.
I què es troba?
Això és dur.
Que, doncs, que com a home inepte que és, perdoneu l'oximoron, no se'n surt, i els nens resulten ser petits dimonis, Damians...
Doncs problemàtiques, Pep, són problemàtiques que la gent es troba. I
sí, sí, és veritat, és un conflicte que la masculinitat del segle XXI ha d'afrontar d'una vegada, la possibilitat d'estar sol.
Estàs de Santiago Segura, no?
No és.
És francès.
Però a què ho sembla? Ah, aquí anava jo. Llavors, res, Vacaciones sin mamá, tu.
L'has vista, la veuràs o no?
No, ni l'he vist, ni la veuré. No, sí que l'acabaré veient perquè ho veig tot. Sempre et dic el mateix, no, que estrany, penso una llei.
I vas a totes.
Potser al cine no totes, perquè no, el temps és el que és, la vida d'una persona adulta, però autònoma.
Adulta.
Però llavors hi ha el tema de les plataformes que em salven la vida amb això. T'he de dir que aquestes pel·lícules, a vegades, estic amb tu, Xavi, distreuen, però davant la disjuntiva...
No totes, eh? A veure...
No, totes no.
Però et justifiquis, ja està.
Però, no, però algunes em distreuen a mi. Sí,
Xavi, però davant la disjuntiva, Háblame i Vacaciones sin mamá, trio un bucle de Háblame 3 dies.
Doncs mira, jo entre Háblame, anar a patir com un petit gosset
la vida és durant dues hores, la vida és patiment.
Trio Vacaciones sin mamá. O sin papà, o sin niños, o el que vulguis.
Sense la cunyada o sense la sogra.
El que calgui. Va, última estrena a cinemes.
Perquè vegis que no tinc cap problema amb els francòfons, he destacat aquesta estrena, que això sí que és una bona... diguéssim, una bona exportació francesa. Això sí. És el viatge d'Ernest i Sébastien, que és la seqüela d'Ernest i Sébastien, una pel·lícula animada, una joia, una delícia, que es va estrenar fa ja, ja una dècada, té aquella pel·lícula, i ara arriba la segona part, que va, de que quan se'ls espatlla el biuí, aquests dos personatges decideixen viatjar al país d'ell, que és el país dels ossos, i allà descobreixen...
Home, per prou, senyor Trias, miri, al final el farem fora de l'estudi, li dic de debò. Però sí, això, prou de fer sorollets animals.
Però això era un os?
Està practicant l'os, ara. I li fa gràcia.
O Michael Douglas, l'Instint Tobas. És que li fa gràcia.
Avui he anat al so, avui he anat al so. No faran no mal, sí, sí.
Pareu, freni-ho o ho frenarem nosaltres? Vull dir que...
Ja pare. Només un cop més.
No, vol parar de veritat. Li demano, sisplau. Hòstia, comportem-nos una miqueta, tu, que té una edat, mai millor dit. Vull dir, a veure...
Jo?
No.
A ell.
A veure, Pep...
No, el viatge d'Ernest i Sébastien m'ha agradat molt una cosa de l'argument d'aquesta pel·lícula, i és que quan tornen a arreglar el viu i descobreixen que s'ha prohibit la música al País dels Ossos, i és una curiosa coincidència argumental amb la pel·lícula Footloose dels anys 80, que allà no es permetia ballar qui no es permet tocar. Però em fa gràcia aquesta coincidència, mira. Aquesta sí que és una pel·lícula per anar a veure al cinema, per anar... La gran gràcia que tenia Ernest i Sébastien és que és una pel·lícula per tots els públics, que és una cosa molt difícil d'aconseguir. A vegades es diu per tots els públics, però refereix a 0 a 10 anys i els altres també hi són allà a la
i
sala.
I els acompanyants, no?
Exactament. Però és veritat que la pel·lícula, el concepte per a tots els públics, ja és pel·lícula que efectivament ho aconsegueixen. Abans ho parlava amb la meva parella, això passa amb Paddington, per exemple. Paddington és una autèntica obra magna del cinema contemporani, sobretot la segona. Són pel·lícules, per què són tan bones? Perquè la pot veure un de 2 i un de 102, i l'experiència emocional és idèntica. Llavors, jo crec que aquesta és una pel·lícula que aconsegueix aquest mèrit.
Perquè tenen guinyos, no?, per, bueno, clucades d'ull, no?
Pels adults.
Per als adults, no?, per les persones que són més grans mentalment i emocionalment, i aleshores les pillem i fem... Mentre el Toñito, pues, està al costat i no s'entera.
Però, clar que sí!
Clar que sí, què?
Que estic al costat i a vegades, pues, me la costa un poc que... No ens agafa les pel·lis.
No passa res, jo t'ho explico, Toñito.
Sí, després.
Després t'ho explico.
Quan acaba la pel·li sempre li pregunto.
És que no entén res.
No.
Ja, pobreta.
Jo li explico, però no...
No entén res, suposo que entendrà coses relacionades amb la seva edat, que tu vas un punt avançada al Toñito.
No, doncs... tampoc. Tampoc de la seva edat, tampoc.
No?
No.
Tampoc sigui així, dona, vull dir, a veure...
Nada, háblame, no sé, no entenia que anava.
Què?
Háblame, que ha dit el Pep.
Era de terror, Toñito, tampoc la pots veure, aquesta no la pots veure. És per més de 18 anys, o sigui que ja tindràs temps. No passa res, ja tindràs temps per...
Té dos rombos.
Anem al parc.
Vinga.
Vinga.
Adéu.
Que vagi bé, adéu, Gala, adéu, Toñito. Oi que es fa llarg l'estiu a vegades?
Sí.
Tu t'hi pares a pensar i dius, hòstia,
parla per
és, tu. És la calor o què és?
Ara en tens més bé el protagonista de Vacaciones sin mamá, eh?
Sí, absolutament, i sin papà. Va, anem a les plataformes, també tenim estrenes a comentar.
Una a una, concretament. Què és aquesta?
You know what you signed up for?
My friends.
Molt important començar un tràiler amb el so d'un vehicle emergint del no-res.
És per important.
Ser, per demostrar que és una cosa canyera i tal. Això és Agent Stone, que és el títol original, és Heart of Stone, que té una mica més de gràcia i ara us explicareu per què.
A veure.
Això és una pel·lícula produïda i protagonitzada per Gal Gadot, que de fet ja té un... Amb Netflix ja havia fet una pel·lícula prèvia, que és aquella del Dwayne Johnson i el Ryan Reynolds, que no recordaré com se diu, però en tot cas...
Ostres,
Alerta Roja, Alerta Roja.
Ja Gal Gadot has dit?
Sí. Wonder Woman, sí, sí.
Home,
no saps què és la Gal Gadot?
És una xica meravellosa, sí, a més sembla molt simpàtica aquesta noia. A les entrevistes...
Tinc el problema sempre. Dius actors i després la traducció, que és quan dius la pel·lícula que ha fet. Aquí és on m'assabento de
Wonder Woman no és el teu competenciat.
Qui és l'actor. No, jo aquesta no l'he vista.
No has vist Wonder Woman.
Ho has dit molt bé. No és el meu competenciat, m'ha agradat bastant.
No, home, vaja, conec els gustos i no et veig.
No et
veig veient una Amazona
repartint. No, no l'he vista, no. Wonder Woman jo no l'he vista.
No, jo tampoc l'he vist, però sí, Gal Gadot.
No sabeu que us perdeu. No sabeu que us perdeu. Bé, en tot cas, Agent Stone és la... Clar, sabeu, fa poc us deia un dia que comença a costar de diferenciar les pel·lícules de superespies de Netflix. N'hi ha tantes, us heu fixat que cada 3 o 4 setmanes...
Això és molta veritat el que estàs dient.
Estrenen una pel·lícula sobre un espia internacional traït pels seus propis superiors que es pateix a mig món. També t'he de dir que canvia d'escenari i mai saps com viatja, que és una cosa que em fascina.
Però, bueno,
no està perseguint tothom. Com pot ser que hagi anat a un aeroport? Com pot ser que hagi fet 6 hores de carretera per arribar a l'altre lloc? Llavors, aquí passa
aquí
que...
Aquí et fas preguntes, però Megalodon no, no?
No, perquè Megalodon és molt realista. Llavors no em cal fer-me preguntes. Entenc les causes i efectes de tot.
Clar.
Si hi ha Jason Statham en una platja, apareix un pop. Així és que és causa-efecte. Llavors, Agent Stone va de que la Gal Gadot és una superespia que s'ha de fer amb una arma supersecreta, i perdoneu que ho digui amb aquest to, però sempre són armes supersecretes, i que està en mans d'una hacker. Llavors, aquesta espia recorre mig món, i aquesta noia, l'espia, es diu Stone, i l'arma es diu The Heart.
Oh.
I per això el títol original és Heart of Stone. Felicitats a qui li hagi tocat decidir el títol. Estava molt ben pensat. Llavors, aquí l'han titulat Agent Stone perquè consideren que la nostra massa encefàlica és inferior a la de la resta del món. I res, en fi, si us agraden les pel·lícules de superespies amb trailers espectaculars i Gal Gadot, que té molts fans, jo un d'ells, vaja, la mirarem. No?
Una més, ja està.
L'única cosa que lamenta és que són pel·lícules molt espectaculars i que estàs condemnat a veure-les a Netflix, que això sempre he pensat que no té.
Clar, i això està a l'ordre del dia, ja, vull dir, que són uns quants els casos, de fet.
És la típica pel·lícula que fa 10 anys s'hagués estrenat al cinema i haguessis anat diumenge a la tarda per passar l'estona, i ara ho has de veure a Netflix, però vaja.
No s'ho estaven replantejant, això, que ho vam comentar alguna
vegada? Algunes pel·lícules sí que han tingut estrenes prèvies en poques sales. Per exemple, Apple estrenarà la nova pel·lícula de l'Scorsese en cinemes, perquè tot i que és seva, perquè, va, perquè entén que hi haurà demanda, més és una seriosa candidata a premis, però hi ha moltes pel·lícules d'entreteniment pur i dur que ja no s'hi suplantegen, cosa que puc entendre, però és veritat que és cinema espectacle, llavors sempre es troba a faltar aquell so del Dolby i aquestes coses.
Doncs propostes d'estrenes, tant a cinemes com aquesta última que comentava de Netflix, que és Agent Stone, i ara, com fa sempre el Pep, ens diu aquella pel·lícula que hem de veure per considerar-nos uns bons cinèfils, que és aquesta.
Go!
Com que parlàvem de cotxes, per obrir la secció d'avui, perquè arriba el Gran Turismo, avui volia recomanar com a clàssic un d'aquests clàssics que segurament, depèn de qui parlis, no ho serà. Jo crec que ho és, perquè és una pel·lícula que marca una tendència en un gènere, o en un subgènere, que és el gènere automobilístic. Parlo de l'Italian Job, que és una pel·lícula de l'any 69 que va tenir un remake molt digne l'any 2003, protagonitzat per Mark Wahlberg, Charlize Theron i, endevineu, Jason Statham.
No fotis.
Mira, mira, que raro.
Perdoneu la meva obsessió, és tots els camins.
Oh, sí, sí.
O sigui, Kevin Bacon té dos graus de separació, sí. Jason Statham en té un. És que ho puc fer sortir per tot arreu, sembla la madana. Llavors, l'Italian Job original, que és d'un director avui oblidat, el Peter Covington, està protagonitzada per aquest gran actor i institució, diria, que és Michael Caine, que té... És una pel·lícula que ha envellit malament amb algunes coses, les coses com siguin. Són un personatge interpretat per Benny Hill, que jo personalment m'incomoda profundament quan torno a veure la pel·lícula, perquè és un personatge que de tan políticament incorrecte que vol ser es fa desagradable, diguem-ho així. Però què té aquesta pel·lícula que la fa tan icònica? Els minis. Recordem de què va. És un grup de lladregots que assalten una fortuna que està guardada a Turí. I allà, doncs, per escapar, com que els carrers de Turí són com són i necessiten unes particularitats de nivell de vehicle, agafen uns 3 Mini Coopers que protagonitzen una persecució esplèndida, que està per l'època, a més, és realment brillant, i que, a més, té l'acompanyament impagable d'una banda sonora de Quincy Jones, que encara quan l'escoltes avui, doncs, desperta un somriure perquè és molt del seu temps. Llavors, si voleu recuperar aquesta petita joia del gènere automobilístic, la teniu a Amazon i Sky Showtime.
Doncs aquí les tenim, les propostes de la setmana. Això que és... no és aquesta pel·lícula que tu vas anar a Turí...
Sí, senyor.
I vas una mica fer un recorregut per les escenes on s'havia rodat la pel·lícula?
Sí.
Per què ens ho dius? Pot ser? Com?
Sí, va ser l'any passat, això. Va ser l'any passat, justament. No, perquè tinc un fill que ha sortit com jo, diguéssim, però millorat. Millorat. Més alt, més guapo, més tot. Llavors, ell, quan era petit, estava obsessionat amb les pel·lícules de cotxes per culpa de Cars de la Pixar.
Sí.
Perquè quan era molt petit va veure Cars, es va pensar que allò era la vida real. No, faig broma. Però li agradava tant Rayo McQueen i tot allò que després es va aficionar a les pel·lícules de cotxes. O sigui, el meu fill amb 5 anys mirava Ronin, del Robert De Niro, que ja sé que és un mal pare, però en tot cas vas considerar que anem directament a les bones pel·lícules. I va veure d'Italian Job les dues versions. Però la primera li va agafar un carinyo, però tan estratosfèric, que durant anys vam tenir la idea d'anar a Turí a visitar els espais de rodatge. I això vam fer-ho al final, l'any passat. I vam anar a fer foto lloc per lloc, i després a Instagram vaig penjar com una comparativa, i clar, Turí, la veritat és que s'ha conservat molt bé. des del 69, és a dir...
No gràcies públics... als cotxes passant per llocs on no podien passar.
Exactament, però és fàcil d'identificar. Així és com passa moltes vegades, t'ha rodat amb set, i que, evidentment, sí. hi ha per any, hi ha trampa, i llavors no. Aquí sí, és fàcil d'identificar moltes escenes, i la veritat és que va ser tot un viatge, cinèfil, en el millor sentit de la paraula.
No, t'ho deia, i encara bo que has dit que sí que era aquesta, perquè hem preparat després un tema justament d'escenaris de cinematogràfics de casa nostra, o més prop de casa nostra, de fet, i en parlem després d'aquesta pausa, que és molt curta, que em sembla que són 2 minuts, Oriol, el que dura aquesta pausa, més o menys, sí. Doncs 2 minuts i tornem.
RAC 1.
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
RAC més u, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com tu i t'agrada.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Passen 3 minuts, de 3 quarts de 6 de la tarda. Ara parlàvem encara amb el Pep com li va anar aquell viatge per Turí, com va decidir fer les maletes i anar a recórrer els escenaris d'Italian Job, aquella pel·lícula, l'original, entenc, no?
Sí.
No el remake.
Sí. No, el remake, de fet, passa a Los Angeles i Venècia.
Ah, no és Turí, no el és remake. Turí. Ah, no. Carai. No, jo crec que no he vist ni l'una ni l'altra. L'has vist, d'aquestes?
No, no. I t'he de dir que he vist el tràiler... tampoc.
I no la veuràs, eh? No, vaja.
No, perquè, perquè, exacte, perquè no està ambientada, no hi ha dos orques en captiveri.
Que vagin en mini. És que, perdona, aquí sí que quan... he vist com aixecaves la mà i tot, eh? Vull dir, sense
fer-ho... Liberat a Willy en el seu moment, t'he de dir que em va agradar molt.
A mi em va encantar.
En el seu moment, quan tenia 5 anys, vols dir, no?
Sí, sí, bé, em va agradar.
Jo
la
1
i la
2,
també.
Ah, l'he revist. Hi ha 3, també.
La 3 ja no. Tu la vas veure quan?
És una pel·lícula que vaig recuperant. A mi em va agradar molt, a mi, la
Liberat
a Willy. S'aguanta bé, sí, és un orques. No,
jo em rendeixo, no, jo em rendeixo, de veritat.
Amb les orques no hi ha problemes, en principi. De moment...
Doncs potser la recupero.
Si vols quedem un dia i fem una sessió, allò...
Veiem les 3.
De les 3. Un espectacle, una locura, seria allò. Doncs...
Això és Liberat a Willy? A veure?
Más lejos de lo que jamás pudieran imaginarse.
La banda sonora és sensacional.
Veure, un trailer que parla de lección de humanitat, has de cremar el negatiu de la pel·lícula.
Pots parar de carregar-te totes les coses que fan infància,
del món.
Si pot ser.
Esclar, de què va aquest tio? Carrega tota la nostra infància.
És el senyor Scrunch, hòstia, és una cosa terrible, això, de veritat. Un intenta mantenir imatges vives a la memòria de coses que li han agradat i ve aquest home...
Imatges vives de Free Willy, però vaja, una cosa, Xavi, no fotem.
I del nen, i com juga amb l'orca, i com l'allibera...
Tota l'escena esperant que l'orca es cruspís el coll de nen. I no va passar.
Així és impossible,
així
és impossible.
Però què dius?
Exacte, no, és així, és així, és increïble. Però va, redrecem. L'altre.
Li tirem unes boles de paper, Tonito.
Sí. Sisplau. Jo tinc un bolivic amb arròs.
Això.
Va, podem parar una mica.
La por persona, paralitza.
Hi ha una persona aparentment seriosa que ens està escoltant ja, diem, hòstia, truquem algú que ens pugui explicar i parlar del turisme cinèfil i tot plegat, i ara aquí hi ha una persona més o menys a manteniment, vaja, no, més o menys no, a manteniment, que està sentint el Toñito fer el capsigrany i l'altre dient no sé què, i l'altre carregant-se mites al cine. Intentem comportar-nos, si més no de cara al públic. Després, quan acabi i es tanqui el llum vermell, ja farem el que voldreu, però una mica de seriositat fins a les 7, si pot ser. Dit això, parlàvem del turisme cinèfil, és a dir, d'anar a recuperar les escenes on s'han gravat pel·lícules, perquè és un turisme que no és gens estrany. Hi ha molta gent que viatja així, o que part dels seus viatges els dedica a això, a anar a recuperar aquelles escenes de les pel·lícules que els agrada o de les sèries que els agrada. Doncs bé, tenim a l'altra banda del fil telefònic, ja en línia, el Jaume Palau, que és diplomat en turisme i expert en turisme cinematogràfic. Jaume, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Un aplaudiment per Jaume.
Com vosaltres, amb vosaltres, encara que sigui des de la distància.
Això mateix. I disculpa una mica aquest guirigall, però intentarem redreçar el rumb, si et sembla, i comencem a parlar d'això que també a tu t'apassiona, no? Que és anar a veure escenes o on s'han gravat escenes de cinema i de sèries.
Certament, i convido a la gent que doncs, pugui viatjar a aquests llocs. La veritat és que jo des de l'any 2000 que estic recorrent món a la recerca, doncs, en aquest cas, d'escenaris de pel·lícula i darrerament també de sèries.
Mm-hmm. L'últim viatge d'aquestes característiques que et fet, quin seria?
Bé, seria un encàrrec editorial per plasmar doncs, tota la cinematografia o per dir-ho d'alguna manera, els títols que jo vaig, estar més interessat, que va ser doncs, un recorregut per tota la península.
Ah.
Per tota la península, sí, sí. Aleshores, doncs clar, òbviament hi ha moltíssims títols que s'han gravat, però em vaig voler centrar en títols, sobretot, superproduccions i internacionalment conegudes, no? Mm.
Doncs comencem, si vols, per Catalunya. A veure, fes-nos alguna recomanació. Ara estic pensant, no sé, en Joc de Trons.
Sí, Joc de Trons, i també podríem comentar La Casa del Dragón, també, sí. House of the Dragon, mm-hmm. Que la tenim amb més actualitat i recentment va estar rodant a la part dels Jardins de Santa Clotilde, a Lloret de Mar. Aleshores, aquest estiu s'han posat en funcionament unes visites guiades i sembla ser que han tingut molt d'èxit. Això vol dir que, clar, que és un turisme que, sense cap mena de dubte, va en augment, no? I referent a Joc de Trons, doncs podríem començar per Girona, ens aniríem a Canet de Mar, doncs clar, amb localitzacions, amb exteriors tan bonics i desdibuixats moltes vegades pels efectes especials, però que sempre tenen una base i que el gitano els pot veure, no?, en primera persona, que és el que captiva més, no?, potser.
Sí, no, perquè a més serveix una mica, tu ens ho explicaràs, d'excusa per descobrir llocs que potser no coneixíem. Ara comentaves els jardins de Santa Clotilde, perdoneu, que hi ha molta gent que potser no coneixia i arran del rebombori de sortir a la sèrie s'ha conegut i tenen més visites.
Sí, així és. A més, hi ha llocs que, sense anar més lluny, Venècia, no? Mm-hmm. Per exemple, doncs, tenim els llocs característics, no?, com la plaça San Marcos, etc. Mm-hmm. Però també tenim d'altres carrerons que tenen el mateix sabor, però amb el valor afegit que per allí han passat un personatge o els actors que a nosaltres ens agrada, no? Aleshores, això li dona aquest plus, no?, de fantasia, de d'alguna manera reconèixer uns indrets que no són tan reconeguts com d'altres a la pròpia ciutat de Venècia, però, si més no, ho fan de per si ja molt atractius.
Hi ha pel·lícules que estan ambientades en països, però que estan rodades en altres països. Per exemple, El Perfum, que estava ambientada a França, però es va rodar en diversos punts de Catalunya. Ens els pots recordar, algun punt de Catalunya, sí, que es rodés El Perfum?
Girona,
per exemple. I tant. Girona va ser un dels punts de rodatge destacat, i també la ciutat de Barcelona. A més, el carrer Ferran, que connecta la Rambla amb la plaça Catalunya, doncs...
Sant Jaume, oi? Amb la plaça Sant Jaume?
Amb la plaça Sant Jaume,
exacte,
correcte.
Sí.
Amb les Rambles, doncs el carrer Ferran va ser transformat amb el París del segle XVIII. I aleshores, per la filmació, només disposaven d'unes hores determinades i van aconseguir donar-li aquell punt, aquella ambientació d'aquell París, pobre en aquells moments, no? I ho van aconseguir, la màgia del cinema, no? que podríem dir. Bé, doncs sí, El Perfum...
No, l'havien d'ambientar massa, no? Tal com la va deixar la Colau.
Sí, no, sí, la màgia del cinema, de fet, fa que, per exemple, la sèrie Killing Eve, sí, tingui una escena que surt la protagonista parlant en català en una botiga de Girona...
Havia de ser Girona, eh?
No, però es va rodar a Barcelona.
Ah, però diuen que és a Girona.
Sí, és molt ofensiu, això. Per a nosaltres, volia dir-ho públicament. Que us costava els 100 quilòmetres, mitja hora d'AVE, eh?
Però això parla amb la productora...
Amb la Killing Eve, parlarem amb la Killing Eve.
Parla amb ella. Mira, i no fa tant es va rodar aquí al costat de RAC1, a la plaça Francesc Macià, una de les escenes de Diana de Gales amb...
Doncs, The Crown.
A The Crown. Que això The també Crown. És una d'aquelles coses, que quan comencen a gravar s'acosta a tothom. Van anar fent el xafarder, senyor Trias, vostè, mira, us podria entretenir anar a mirar rodatges, potser?
No, sí, vaig fer, des d'aquí, el dia que em vau convidar, veia el The Crown, la reina, i tots aquí, tot de gent.
Aquí, Francesc Macià, sí, aquí a la vora.
Tot això velat, com jo.
No, clar, és que n'hi ha unes quantes, Jaume, de pel·lícules, de sèries. De fet, fa molts anys es va posar de moda, anava a dir, però sí que van triar la Costa Brava com a destinació habitual, no, però sí que esporàdicament s'hi anaven gravant pel·lícules, per exemple, la Costa Brava, i ara últimament realment no paren de ser un reclam Barcelona i altres ciutats de Catalunya per a aquestes productores a l'hora de rodar les seves pel·lícules.
Sí, així és. Podríem dir que el tret de sortida va ser la pel·lícula, ja ens hem de remuntar al segle passat, a l'any 50 concretament, Pandora i l'Holandès Errant.
Sí.
Va ser la pel·lícula que va donar a conèixer la Costa Brava als americans i als anglesos gràcies a la projecció de la pel·lícula. Van poder conèixer la Costa Brava i, a més també, amb el valor afegit de que a les primeres seqüències hi ha uns pescadors i parlen en català, és a dir, s'adrecen en català, quan estem parlant, clar, de l'any, la pel·lícula es va estrenar l'any 51, no? Mm. Aleshores, és algo també una dada molt, molt curiosa, no? Però sí, sí, va ser a partir d'aleshores, la Costa Brava sobretot s'ha gravat moltíssim, degut doncs, al seu entorn paisatgístic únic, però, òbviament, Barcelona ha acollit molts rodatges i ha aparegut de moltes maneres diferents, no? a la pantalla, sent, doncs, no sé, des de Gibraltar, des de Turquia, és a dir, Catalunya és molt versàtil a nivell cinematogràfic i també de sèries, per suposat.
No, i a més del que comenteu, així com el Pep va anar a Turí a veure la ciutat per descobrir la ciutat de la pel·lícula, està passant, sí, amb White Lotus, per exemple, que jo, sí, crec que, oi que sí, Pep, sí, que sí, molta, sí, gent, la primera era Hawaii...
La segona que passa a Itàlia, crec, sí, que l'hotel va arribar a dir que tenia un superàvit de peticions absolutament... Sí.
Perquè es va rodar en un hotel de,
sí,
veritat,
sí, sí,
allà?
Sí, 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 sí. També t'he de dir que amb tot el que passa a White Lotus, qualsevol hi va, però vaja. Digues, Jaume.
Sí, no, correcte, disculpeu. És l'efecte que té aquest turisme cinematogràfic i de sèries, no? És que després el lloc doncs acostumen a multiplicar les visites, no? Ha passat en pel·lícules de Ridley Scott, com El regne del cel, per exemple, El castell de Loarre, a Osca. Mm-hmm. Va passar de 50.000 visitants a l'any a 100.000 posteriorment a la projecció de la pel·lícula. Això també ha passat a Girona amb Joc de Trons. Va, de fet, augmentar el turisme, si no recordo malament, amb un 15%, que ja és una dada significativa, mm-hmm, no? I amb els Jardins de Santa Clotilde tinc entès que també s'ha produït aquest efecte, no? Mm-hmm. És a dir, que és evident el turisme i que la gent vol veure coses diferents, vol sentir sensacions, vol experimentar coses que no deixa de ser una branca del turisme cultural, però que sí que va en augment i que a d'altres països